Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
Deu i cinc minuts i tornem al Sant Cugat a fons. I encara que sembli mentida, estem a 2 de novembre i encara estem estrenant seccions. Avui toca estrenar una secció que ens fa especial il·lusió. Rebem el síndic de Greuges, Ramon Palacio, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Comencem a... La pregunta és obligada, la primera. Fa un any aproximadament que va accedir a aquest càrrec com a síndic de Greuges. Com valora aquests primers 12 mesos?
Per dir-ho molt ràpid, prou bé, i després podrem parlar de detalls.
Doncs ens quedem de moment amb aquesta primera valoració. En aquesta secció el que aprofitarem és per parlar d'alguns dels temes que tracta aquesta oficina del síndic de Greuges, perquè també els santcugatencs puguin saber també com... per quines raons, és a dir, per quins temes poden recórrer al síndic de Greuges. Després ho detallarem més, però aturem-nos una miqueta més en aquesta primera valoració dels 12 mesos. Què s'ha fet durant aquest primer any al capdavant del síndic?
La institució del síndic de Greuges de Sant Cugat té segurament ara 12 anys d'història. Es va crear fa 12 anys. El meu predecessor va ser en Jaume Clavell, que va ser la persona amb l'alcalde Recoder, van ser els iniciadors. Cal recordar també que els municipis poden tenir síndic municipal de Greuges, però no és obligat. Llavors, a Catalunya hi ha 41 municipis que en tenen, Sant Cugat és un d'ells, i en aquest sentit la institució complementa altres institucions de Greuges que hi ha. O sigui, tenim l'Ombudsman Europeu, tenim el Defensor del Pueblo Espanyol, tenim el Síndic de Greuges de Catalunya i tenim en determinats municipis, entre ells Sant Cugat, un síndic municipal de Greuges. En tots els casos, els síndics aquests defensors síndics, la seva funció és defensar el ciutadà d'ineficiències o de malfuncions de les administracions corresponents. En el cas de Sant Cugat, lògicament, és si l'Ajuntament, si l'AMD de Valldoreix, si alguna empresa pública, Promusa, per exemple, o alguna empresa contractista de les obres de l'Ajuntament, o llums, o asfaltats de carrers, etc., genera alguna disfunció, el ciutadà el primer que ha de fer és queixar-se directament, però si es sent que no ha estat ben atès per l'administració o per aquestes empreses, pot i ha de venir el síndic de Greuges.
Mm-hmm. Per tant, el síndic de Greuges és l'equivalent al defensor del poble.
Exactament el mateix.
Mm-hmm. I aquesta... Quan vostè va accedir a aquest càrrec, quins objectius es plantejava a curt termini, mitjà termini?
Jo substituïa una persona, en Jaume Clavell, que havia esgotat els seus dos mandats i que ja no podia continuar perquè legalment el seu màxim eren els dos mandats. El vaig substituir i llavors la primera cosa era mantenir el funcionament. És a dir, quan tu arribes a una institució que està funcionant, el primer que has de demanar és no destrossar res, no fer malbé res. Llavors la primera obligació era mantenir-ho i això va ser fàcil, perquè la col·laboradora principal del meu antecessor i la meva, que és la mateixa que està ara, és l'Esperança del Pino, ha donat aquesta continuïtat. I això és important, és la primera cosa, donar continuïtat. La segona cosa és plantejar-te nous reptes. I el principal repte va ser fer créixer la institució, ha sigut i està sent, fer créixer la institució, donar-la a conèixer, tenir més activitat, perquè és una activitat positiva que estalvia altres canals. O sigui, l'activitat que fa el síndic, per exemple, pot estalviar judicis.
En quin sentit?
Quan hi ha una disfunció, quan hi ha una queixa d'un ciutadà respecte a l'administració, té molts camins, però alguns d'ells acaben a tribunals. El síndic és molt més eficient, molt més ràpid i molt més pràctic, i pot estalviar al ciutadà i a l'administració les complexitats, allò de tengas juicios y los ganes, les complexitats d'això. En aquest sentit, el síndic és una institució molt pràctica, molt ben pensada.
Mm-hmm. I, per tant, a més d'aquesta funció arbitral, el síndic també emet recomanacions a partir de les queixes que rep dels ciutadans.
Sí. El síndic té, bàsicament, dues funcions, o dos tipus d'activitat. Una és esperar que el ciutadà li porti una queixa i tramitar-la. és la fàcil, diguéssim. Les queixes poden ser de tot tipus, en podem parlar després, però pots imaginar o podeu imaginar que hi ha queixes de sorolls, hi ha queixes de convivència, hi ha queixes de multes, hi ha queixes de una persona que ha caigut pel carrer, hi ha queixes dels horaris, etc 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 etc. Hi ha moltes queixes. I això és la funció clàssica. I el síndic té, a més, una segona funció, que és prendre iniciatives d'ofici o fer actuacions d'ofici basades amb la percepció que hi ha de les queixes que podria haver, però de tipus més general, i fer recomanacions o propostes a la institució a la qual reporta o s'hi dedica. En aquest cas, el síndic, jo mateix, el síndic municipal de Greuges de Sant Cugat, ha creat o ha realitzat 5 iniciatives d'ofici a l'Ajuntament de Sant Cugat.
Mm-hmm. Quines han estat aquestes? Sobre quins temes s'han fet?
Les d'ofici.
Mm-hmm.
La primera va ser un tema de relativa als aparcaments regulats de zona verda per incloure determinats supòsits que en aquell moment no estaven sent ben, bueno, creiem nosaltres que no estaven sent ben recollits en quant a les zones verdes d'aparcament. El segon ha estat el tema de senyalitzar millor els pàrquings de terra, els pàrquings que no estan asfaltats i on es produeixen conflictes entre vehicles, i a vegades amb actuacions i multes i retirades de vehicles, i no està clar quin és el responsable.
Mm. Per exemple, quina mena d'aparcaments d'aquest tipus hi ha?
Per exemple, a part del nou, un gran és el de l'Hospital General de Catalunya.
Mm.
Allà han tingut casos de... S'ha avisat a la policia municipal i hi havia un vehicle que no podia sortir, la policia ha retirat un altre vehicle, però hi ha hagut queixes on aquest vehicle retirat era primer en temps que altres que estaven allà. No està clar quin és primer i no està clar quins són els espais correctes on es pot dipositar, on es pot deixar el vehicle.
Clar, o sigui, és allò que quan algú aparca el cotxe en un lloc on algú no pot sortir. I llavors, clar, si algú ha arribat abans...
No està clara quina és la prelació, i com que tampoc estan clars quins són els llocs, és difícil, per la policia, és difícil esbrinar quin és el causant. I això ha creat, doncs, situacions d'incidència, ha creat casos on llavors s'ha de portar fot, es crea un conflicte. I d'acord amb la pròpia policia municipal, vam determinar, intentar demanar a l'Ajuntament fer un estudi sobre la possibilitat de senyalitzar-ho, sabent que no és senzill, perquè pintar terra no és fàcil.
Sí, exacte. Sabent,
però demanar a l'Ajuntament que faci un esforç per trobar una solució, una certa senyalització horitzontal, on es pugui indicar, que si no es pot pintar, no sé, es poden posar pedretes.
Sí.
Però intentar identificar quins són aquests llocs per evitar els conflictes posteriors. Sempre és millor prevenir que curar.
Mm-hmm. Que en quines més actuacions d'ofici hi ha hagut?
Tenim una actuació de criteris, de proposta de criteris de convivència entre els diferents tipus de vehicles.
Mm-hmm. Avui en parlem amb més detall.
En parlem una mica més en detall aquesta, perquè aquesta té la seva complexitat, d'alguna manera.
De fet, és una de les grans, un dels grans reptes als quals s'enfronten els municipis, aquesta convivència entre les bicicletes elèctriques, vehicles motor, patinets elèctrics, que també ara sembla que comencen a ser un dels grans dubtes que es generen, la gent que va a peu, els carrils bici...
És cert. Les ciutats van néixer amb vianants, a l'edat mitjana, van continuar amb bicicletes, després, a primers del segle XX, van arribar els cotxes es van menjar a les ciutats, ens han menjat a tots, i ara sembla que posem col·lectivament una mica més de seny i intentem tornar a un tema de mobilitat més sostenible i més raonable, on no estem tan ocupats per l'espai dels cotxes, ni pel soroll, ni pels sons dels cotxes. Però aquest procés és complex, perquè tirar enrere sempre és més difícil que tirar endavant. I primer, amb el retorn a les bicicletes, va haver el conflicte o la discrepància entre quins són els drets de les bicicletes i els drets dels cotxes, o els drets de les persones que van en bicicleta i els drets de les persones que van en cotxe. Aquí apareixen els carrils bici, apareixen aquestes històries. Però en els darrers 5-10 anys ens hem vist invadits per tota una sèrie de nous vehicles. Hi han patinets, com deien, hi han monopatins, hi han monocicles, hi han tricicles amb bicicleta, etc. Aleshores, les regulacions d'això són difícils. La ciutat de Barcelona n'ha fet una, La ciutat de Madrid n'ha fet una molt recent, fa un mes, mes i mig, n'ha fet una altra. Són regulacions que les hem estudiat i són molt casuístiques, detallades, molt complexes, difícils d'aplicar perquè tenen 23.000 casos a tenir en compte. Si tens més de tal edat, si tens més de no sé què, si passes a un metre, si vas més de 5 per hora, 10 per hora, 15 per hora...
Allò que si hi ha un conflicte s'ha de treure el reglament, que són 400 pàgines, no? I a veure qui té raó.
Correcte. No? I aleshores les persones no se'l poden saber, això. I si no s'ho saben, una cosa que no et saps no és aplicable. En el cas de la proposta del síndic per regular-ho a l'Ajuntament de Sant Cugat, hi ha uns criteris. I el síndic no pot fer res més que proposar, no pot resoldre, proposa uns criteris. I espera que l'Ajuntament, juntament amb els agents, juntament amb l'Assemblea de la Bicicleta, juntament amb els diferents agents, tinguin en compte aquests criteris de cara a poder fer un pas significatiu.
En aquest cas, més enllà del... En parlarem més tard, d'aquesta actuació de proposta de criteris de compartició de la via pública entre vianants i vehicles diversos, però pel que fa a les queixes de la gent, de què es queixa?
Sant Cugat és una ciutat diversa i plural, i en aquest sentit no hi ha una casuística que clarament predomini. Diria que afortunadament. O sigui, afortunadament tenim de tot. Hi ha molts temes de convivència entre persones i entre persones i establiments. Horaris, sorolls, aires condicionats, vibracions, terrasses... hi ha temes de trànsit, lògicament. Hi ha temes de multes, abans en comentàvem, multes de diferents tipus. Hi ha temes de reclamacions patrimonials a l'administració, una persona que ha caigut perquè la vorera no estava bé, o un arbre que les rels fan malbé una paret, o unes obres municipals que afecten... Hi ha temes de reclamacions econòmiques que són complexes. Hi ha, per fi, un altre grup de temes que són els més difícils, que són tots els temes que tenen a veure amb les vulnerabilitats personals o familiars o socials. Estem en un moment difícil, on hi ha persones que ho passen mal, moltes persones que ho passen malament, i aquestes persones van als serveis d'assistència social, actuen, intenten demanar aquest suport, i moltes d'elles venen també al síndic. Moltes d'aquestes persones venen al síndic. El síndic les atén, perquè no pot fer res més que atendre a tothom, però és conscient de que no té les eines per poder donar el suport que moltes d'aquestes situacions demanen. En aquest sentit tenim les demandes d'habitatge, que les hem viscut recentment, les demandes d'assistència personal o d'assistència econòmica, els salaris de renda garantida, les rendes garantides, etc. És a dir, tot el món de les vulnerabilitats o tot el món de l'assistència social, que és un món que a vegades no es veu o hi ha persones que no el veuen, i existeix, és greu, és important, i aquí he de reconèixer dues. He de reconèixer una cosa i exigir-ne una altra. He de reconèixer que l'Ajuntament fa molt, o sigui, els serveis d'assistència municipals són bons, treballen molt i no es veu, això és un reconeixement a l'Ajuntament, i he de fer una altra exigència, i és que, malgrat ser així, l'Ajuntament hauria de destinar més recursos a l'assistència social, perquè els recursos dels quals disposen les persones que treballen són insuficients.
Des d'un punt de vista de competencial, és a dir, també pot recomanar aquesta mena d'accions a partir del que... Entenc que el síndic es basa en el que percep, no? en el que li arriba. Hi ha moltes persones que es dirigeixen al síndic per coses per les quals el síndic no els pot ajudar?
Hi ha moltes persones... El síndic és una porta oberta. Hi ha moltes persones que es dirigeixen al síndic sense saber, i potser ni tan sols ho han de saber, si allò és competència o no del síndic. El síndic mai deixa d'atendre una persona. Mai. Si l'actuació correspon a les potestats o al marc d'actuació del síndic, ho treballa directament amb l'Ajuntament. Si l'actuació correspon, per exemple, a un tema que és responsabilitat de la Generalitat, el síndic traslada aquesta queixa al síndic de greuges de la Generalitat. Si la cosa tira més amunt, a través del síndic de greuges de la Generalitat arriba a Europa o arriba a Espanya. O sigui, sempre hi ha un camí amunt. Si el tema és, per exemple, un tema entre dos particulars, o sigui, un problema de convivència entre dos particulars, on no té res a veure la institució municipal. El síndic adreça aquest cas als serveis de mediació. Si el tema és entre una persona i una companyia privada, una companyia elèctrica, una companyia telefònica, una companyia d'aigües, el síndic adreça aquesta queixa, si pot, directament a la companyia, que tenim un conveni signat, per exemple, amb la companyia d'aigües, amb Sorea i Agbar, per fer-ho, i en el cas de que no tinguem aquest conveni i no puguem anar directament a la companyia privada, l'adreça als serveis, a l'organisme de suport al consumidor de l'Ajuntament.
Mm-hmm. Parlem ja més en detall, després acabarem amb un parell de preguntes més sobre el futur del síndic després d'aquesta experiència de 12 mesos. Parlem d'aquesta proposta de criteris de compartició de la via pública amb els vehicles de mobilitat personal. En aquesta recomanació parla de que destaquen les queixes per situacions de conflicte en aquest sentit. En reben moltes?
Sí, n'hem rebut. Sí, n'hem rebut bastantes. Hi ha diferents tipus de conflicte. Algunes han sigut formals i altres queixes a vegades han sigut informals. Simplement és una comunicació de que una persona surt de casa seva, de l'escala de casa seva, i li passa una bicicleta molt ràpida, pam, per allà, perquè van per sobre la vorera. Altres és una bicicleta que segueix un carril bici, el carril bici s'acaba, i a l'acabar-se passa o a la calçada, o passa a la vorera, o creua un pas de vianants, un pas senyalitzat per de preferència vianants, però no té preferència anar en bicicleta. O sigui, hi ha indefinicions amb la situació actual. Llavors, el síndic, el que ha intentat fer amb aquestes propostes, amb aquests criteris, amb aquestes propostes de criteris, és dir, aviam, primer, quan hi ha un carril bici, un carril bici és un carril, o sigui, ha de tenir continuïtat. Quan aquest carril s'interrompeix, que passa a vegades a sobre una vorera, o s'interrompeix a l'arribar a un pas, hauria d'haver sempre un esforç de senyalitzar la continuïtat. Si s'acaba, indicar que s'acaba i cap a on. Perquè, si no, es produeixen situacions on hi ha multes, les multes són recorregudes i hi ha queixes. Permeteu un exemple. Davant mateix de l'Ajuntament hi ha un carril bici per Rambla del Celler. Uh-huh. Aquest carril bici, quan arribes a la rotonda que està al costat de l'Ajuntament, on està l'hotel, s'acaba. Què fan les bicicletes? Segueixen per la vorera. Uh-huh. I creuen al carrer
César Martinell
pel pas de vianants.
Sí, això sí que és habitual.
És habitual.
Sí. No sé si és la
No sé si és correcte, però això és habitual. Què passa? Que, en teoria, si una bicicleta creua un pas de vianants, hauria de baixar-se a peu. Mm. A la pràctica, això no succeeix. Quin és el problema? El problema és que aquell carril bici s'ha acabat de manera imprevista sense indicar com s'acabava. O sigui, la primera recomanació és donem continuïtats als carrils bici i fem-los començar i acabar de manera ordenada.
Perquè, de fet, en aquell carril bici en concret s'acaba a la rotonda
de
l'hotel Sant Cugat i continua després per l'altre cantó de la Rambla del Celler.
Clar,
la qüestió és com s'hi arriba.
Marquem-ho. Busquem, pot ser compartit, no cal fer un carril bici, pot ser compartit amb els cotxes en aquell moment, però indiquem quin és el camí per al qual les bicicletes han de tenir aquesta continuïtat. Aquesta és la primera recomanació. Donem continuïtat als carrils. Si pot ser molt ben feta, molt ben feta, i si ha de ser compartida, però busquem una continuïtat.
Mm-hmm. Agafa l'exemple en aquest informe de la regulació de Barcelona. Abans em comentava que segurament sigui una regulació massa complexa per a un usuari habitual que, evidentment, ha de prendre les decisions molt ràpid i tampoc cal que es tregui un examen teòric abans de poder anar amb bicicleta per la ciutat. Però té coses bones, aquesta regulació?
La regulació és molt bona, en el sentit de que ho té en compte tot i que han fet un esforç d'incorporar tot tipus de vehicles i tot tipus de situacions. Segurament el que falta és simplificar. O sigui, després de l'esforç de tenir-ho tot en compte, caldria simplificar-ho una mica. La proposta que el síndic li fa a l'Ajuntament de Sant Cugat és, en lloc d'enfocar les regulacions a les prohibicions i obligacions, què pots fer i què no pots fer, enfoquem-les a recomanacions. Sabent que això és difícil, perquè després sancionar és més complexa. Però si Sant Cugat vol ser, que crec que ho vol ser, una ciutat avançada, podria plantejar-se intentar, podria plantejar-se regular la mobilitat d'aquests vehicles, dels vehicles de mobilitat personal, en base a recomanacions, en base a canvi cultural, en base a respecte, començant pels nens i acabant pels grans. I permetre-ho quasi tot si es fa de forma ordenada i respectuosa. Per exemple, pot una bicicleta circular per la vorera? Les lleis del trànsit, el Reglamento General de Circulació, diu que no. Hi ha ciutats com Barcelona que ho van permetre transitòriament incomplint normes de caràcter superior. O sigui, cosa és complicada. A Sant Cugat hi ha carrils que acaben amb una vorera, acaben a la vorera, amb la qual cosa, per força, les bicicletes segueixen circulant a la vorera. Quina és la solució a aquest conflicte? La proposta que fa el síndic és permetem-ho de manera ordenada sempre que la bicicleta vagi a la velocitat del vianant. Adaptem les velocitats. Si la bicicleta, pel que sigui, circula en una vorera, ha d'anar molt a poc. Si la bicicleta circula per la calçada, ha d'intentar anar ràpid si va amb els vehicles. I si la bicicleta va per un carril bici, pot permetre's el luxe d'anar a velocitat intermitja. Intentem adaptar la velocitat al mitjà. Això és una de les coses a dir. Busquem una situació d'adaptació, busquem una situació de recomanacions i no d'obligacions.
Podríem trobar-nos que potser hauríem de senyalitzar a quan es pot anar a cada zona amb la bicicleta, perquè si no
Segurament, però a part de dir el número que pots dir 5 km per hora o 20 km per hora, és fàcil dir a la velocitat del vianant o apropar-te a la velocitat del vehicle. La bicicleta quan va per una carretera és un vehicle, a tots els sentits. I ha de ser tractat així. La bicicleta quan va circumstancialment per una vorera és un vianant i ha d'actuar com un vianant. Això és complex. Això, reconeixem que això és una... no és senzill. No és senzill. Potser el síndic aquí s'ha posat en un terreny perillós. Però ha fet un esforç, o he fet un esforç, de pensar o de parlar amb la gent de les bicicletes, amb l'assemblea de la bicicleta, de posar-te en el lloc del vianant i de posar-te en el lloc de joves i grans. No és el mateix una bicicleta amb un nen de 5 anys que una bicicleta amb un adult, bicicleta de carretera a 40 per hora. Però tots són bicicletes. Fer les normes, si vols diferenciar-ho, és com difícil. Proposta. Mirem d'adaptar-nos. Mirem de fer un canvi cultural. Mirem de fer recomanacions. I mirem de posar els càstigs o les sancions en base a aprenentatge. En lloc de posar multes, posem dies d'aprenentatge. Aquesta és la proposta que està en aquesta iniciativa d'ofici que se'n diu proposta de criteris. No de... sempre sabent que la regulació l'ha de fer l'Ajuntament.
Al final, l'Ajuntament és qui té l'última paraula en aquestes coses. Volíem preguntar-li també, com a última pregunta d'aquesta primera secció, un any després d'accedir al càrrec, cap on veu els següents anys? És a dir, com preveu el futur del síndic a Sant Cugat?
Hem començat, o sigui, estem complint el que ens vam marcar al principi, que és donar a conèixer la institució i que tenir més actuacions. Un dia mensual, el síndic obre oficina a Les Planes, a la Floresta, a Mirasol i a Valldoreix per tenir proximitat geogràfica, proximitat territorial. El que estem fent ara aquí, i us ho agraïm, és que la ciutadania pugui saber que existeix el síndic de Greuges de Sant Cugat, saber que el síndic de Greuges té com a responsabilitat o té com a funció atendre el ciutadà en totes les seves queixes respecte de la administració municipal, saber que és una porta oberta, saber que com més és un èxit per la ciutat i és un èxit pel síndic tenir moltes queixes, perquè les situacions existeixen i val més que es resolguin de manera ordenada i de manera senzilla i eficient a través del síndic i no arribar a casos més complexes. Això és el que hem fet i això és el que continuem fent. O sigui, el propòsit del proper any, els desitjos de futur del proper any són seguir creixent en la quantitat d'incidències o la quantitat de queixes que tramitem, no perquè hi hagin més situacions dolentes, sinó perquè el canal del síndic permet resoldre-les més fàcilment, seguir creixent en això i aleshores que això vagi acompanyat d'una millora de la dotació de recursos de l'oficina del síndic, que en podem parlar tranquil·lament en un altre moment, però que és clarament insuficient.
Anirem desgranant el funcionament del síndic de Greuges durant aquesta temporada amb el síndic de Greuges de la ciutat, Ramon Palacio. Avui hem fet un primer tastet, hem parlat una mica d'aquesta recomanació que ha més sobre les bicicletes. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Ens retrobem d'aquí un mes amb més temes sobre Sant Cugat, sobre la ciutat i també sobre el síndic de Greuges. Senyor Palacio, moltíssimes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i ens parlem d'aquí un mes.